i comença el Què t'hi jugues amb Joan Tejedor. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. Acerca-te'l.
Caracolea 1, caracolea 2, remata.
És un animal.
Golazo, gol, 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 gol.
Quin golarro que acaba de fer la minya mà.
Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
Veus l'escaire, allà te la col·loco.
Què t'hi jugues amb Joan Tejedor.
Bon dia, 12 i 6. Benvinguts al Què t'hi jugues. Sé que iba por el equipo rival y no era algo personal contra mí, pero como persona musulmana no deja de ser una falta de respeto y algo intolerable. Entiendo que no toda la afición es así, pero a los que cantan estas cosas, usar una religión como burla en un campo os deja como personas ignorantes y racistas. El fútbol es para disfrutarlo y animar, no para faltar el respeto a la gente por lo que es o por lo que cree. És un fragment de la publicació que feia a Instagram Lamine Yamal. Per si algú tenia algun dubte, es va sentir víctima dels càntics de la seva pròpia afició, del que alguns encara consideren una gracieta. I és que, després de tot el que hem parlat, el que hem analitzat, els testimonis que hem escoltat aquests dies, crec que val la pena aturar-nos a endreçar i a reflexionar sense ànims de donar cap lliçó a ningú i de voler pontificar des del que alguns poden considerar que és el púlpit que dona el micròfon d'un mitjà com és la Cadena Ser o Ser Catalunya. Sí que crec que estaria bé que ens poséssim tots al cap la diferència entre el que fa gràcia, el que és un insult i el que està tipificat com a delicte d'odi. Entre el que fa gràcia i el que no, em sembla que el pas és molt fàcil de fer. Però a partir d'aquí, i ho dic perquè també llegeixo i m'agrada molt que ens feu comentaris, que ens doneu el vostre punt de vista i ens enriqueix i ens porta a fer reflexions que, si no, potser no ens asseuríem aquí a fer-les amb vosaltres, eh? Però veig que la innocència del voti, voti, voti despista el focus de l'important del crit que es va sentir l'altre dia a l'RCD Stadium, que és el musulman el que no voti. És veritat que el voti, voti és una fórmula, si voleu, fins i tot infantiloide, no m'imagino ningú a dir-li al seu fill menor d'edat, escolta, no cantis això, que és un insult. No. Però sí que s'utilitza aquest càntic com per vota que si no seràs d'un col·lectiu que és pitjor que nosaltres o inferior a nosaltres. I el destinatari en aquest cas és un col·lectiu, els musulmans en concret, però passaria el mateix si fos un col·lectiu LGTBI o un col·lectiu de qualsevol altre component de discriminació racial, que és que es tracta d'una minoria que està en risc, fins i tot, de ser exclosa socialment. És a dir, si normalitzem el veure com a inferiors col·lectius que estan desprotegits, quan després ens els trobem com a companys de feina, ens els creuem al transport públic, ens vinguin a llogar un pis o a compartir habitació, com els tractarem? Aquí és on rau la clau de la llei que protegeix aquests col·lectius, que tipifica com a delictes d'odi aquest tipus d'insults. Clar que són greus els altres insults. Clar que els insults contra el president del govern o contra l'expresident de la Generalitat de Catalunya o contra qualsevol altre que es formulessin l'altre dia o els insults que es formulen a cada camp de futbol, a cada cap de setmana, contra entrenadors, contra jugadors, clar que són greus, clar que s'han de perseguir, clar que s'han de castigar i clar que s'han d'erradicar. Ningú diu el contrari. I la llei també contempla càstigs per aquests insults. Però hi ha el component del delicte d'odi contra els col·lectius en risc d'exclusió i vulnerables a l'hora de ser discriminats. Aquesta sensació que transmet Lamine la reflectia molt bé ahir el larguero Naïm, l'exjugador del Saragossa, format al planter del Barça, que va ser el primer jugador musulmà de la Premier, també el primer espanyol que va anar cap a la Premier, i que quan li demanaven què hauria sentit ell si s'hagués trobat en la situació de Lamine, ens parlava d'aquesta sensació.
Seguramente lo que le pasó a Lamine, te quitan las ganas del fútbol, te quitan las ganas de todo en ese momento, porque ves que tú estás defendiendo a tu país, y los que en teoría pues deben apoyarte y deben estar contigo porque hay un equipo musulmán enfrente, pues dicen las barbaridades que dicen, ¿no? Pues la verdad es que es una situación que no se la deseo a nadie.
És a dir, aquesta vulnerabilitat del perdre les forces, del perdre les ganes en el moment de rebre l'insult, és un símptoma del que diferencia un insult d'odi del que no ho és. Som en un context, ahir ho analitzàvem amb el Jordi Borràs, en què la islamofòbia es normalitza i, a més, hi ha certs sectors i certes formacions polítiques i certes ideologies que han descobert que dona vots. Amb aquella estratègia antiga de deshumanitzar un col·lectiu i fer-lo responsable de tots els mals, moltes, amb àmplia majoria de casos de forma falsa, però escolta'm, és visceral, apel·la al sentiment i no a la raó, i agitar aquests cubells de porqueria dona vots i dona rendibilitat. I fan caure en aquestes trampes, en què la solució és l'educació i la reeducació. Perquè també sento i veig, llegeixo i m'arriben comentaris de però per què s'ha de respectar una religió que tracta les dones com les tracta, que vulnera els drets humans dels seus països, però que venen aquí i pretenen seguir fent igual, els seus costums no s'adapten. Jo entenc que això de l'ull per ull d'en Pardent és a la Bíblia, és una cosa molt cristiana. Però dilluns amb l'Anna Palet gravàvem una entrevista, que escoltarem, si no l'escoltem avui al tram final del programa, l'escoltarem demà o demà passat, amb una futbolista catalana, la Fatou Kanté, els seus pares són africans. Parlàvem amb ella per un projecte solidari que té amb el país d'origen del seu pare, que és Gàmbia, i la feina que hi fa a l'hora de fomentar-hi l'esport, i sobretot l'esport a nivell femení. Però enmig de la conversa ens explicava això sobre la seva experiència personal, ella ja nascuda a Catalunya, a l'hora de començar a jugar a futbol.
Per mi no va ser gens fàcil, perquè al final era dona en una família musulmana, que al final la cultura musulmana, no tothom, la dona era estar a casa per rentar plats, cuinar, i jo, a mi em va costar moltíssim perquè fins a l'institut, que va haver de venir el profe de reforç a casa a parlar amb els meus pares, no em van deixar apuntar-me al Porqueres a Futbol 11.
Hi ha algun moment que recordis, mira, amb això van fer el clic, amb això van entendre que a mi el que m'aniria bé és poder jugar a futbol en un equip?
Quan vaig fitxar per el Villarreal, que va ser de les primeres vegades que vaig anar a jugar a Barcelona i van venir a veure'm, perquè fins llavors no havien anat a veure'm ni un sol partit, imagina't, eh?
Per posar en context, Villarreal estem parlant de la temporada 22-23, és a dir, fa 4 temporades, fa 4 anys, si tu ara en tens 28, n'estem parlant de quan tenies més o menys 24.
Sí, fa poc, però al final, tard o d'hora...
Després, com us dic, escoltareu la conversa, la vam enregistrar dilluns, no havia passat tot això i no ens ho veiem venir, i òbviament no vam aprofundir més en aquesta qüestió, és pel seu projecte solidari, però em sembla un reflex del que vol dir integració. Integració no vol dir que les persones que venen de fora creuin la frontera i per art de màgia aprenguin tots els valors d'aquí de manera automàtica. És lògic que unes persones que han nascut en unes cultures en les quals els han inculcat uns valors radicalment diferents els costi desprendre-se'n, i que a la primera que se'ls va o que se'ls vol intentar ajudar a entendre com vivim aquí, els pugui costar, els pugui ser difícil desprendre's d'allò que han mamat a nivell cultural i social i adoptar el que es fa aquí perquè els xoca. Però la solució ja veieu que és insistir, anar-hi, tornar, explicar i demostrar-los que això que a ells els sembla tan estrany aquí és habitual i que, com va passar amb els pares de la Fatou, ho acabin entenent i ja no els seus fills, ells mateixos s'hi acabin integrant. Integració és això. I posats a buscar exemples, millor trobar el del professor de repàs de la Fatou, que van a casa els seus pares fins que la van deixar jugar a futbol, que no pas els que van als estadis a cridar musulmán el que no vote per menysprear aquesta cultura. Les responsabilitats s'han de depurar, ens ho explicava l'Adrià Soldevila, que hi ha investigacions obertes a nivell de Mossos i també a nivell de Fiscalia, però no només pels autors o organitzadors, perquè deia el conseller Berni Álvarez que li semblava una cosa orquestrada. Amb això ja hi aprofundirem quan tinguem detalls de com avancen les coses, no m'agrada especular-hi, però també amb els encarregats de vetllar perquè aquests fets no es produeixin. Ahir parlàvem amb l'Iturralde González de com pot ser que un càntic es produeix abans del minut 10 fins la mitja part no s'envia un missatge per megafonia, no vull dir no s'activi el protocol, perquè el protocol no és això, no s'envia un missatge per megafonia, que fins al minut 40 l'Herret no va explicar al Carrusel que la delegada de la Federació Espanyola estava parlant amb el quart àrbitre per posar-lo al cas de tot plegat. Jo li preguntava a Lito, pot ser que és que fins al minut 40 no trobessin la gravació, no tinguessin el missatge que s'havia d'enviar per megafonia i que passés pràcticament una part sencera fins que això va estar a punt? Lito era contundent amb la federació.
Si això és així, que no organitza Espanya el Mundial. Si no són capaces de tenir preparat el protocol contra el racisme, quan el espanyol lo tiene todos los domingos, quan el Barcelona lo tiene todos los domingos, todos los clubs lo tienen, me vas a decir que la Real Federación Española de Fútbol no tiene preparat el protocol antirracismo. La cuestión es que el seleccionador dice que no conoce el protocolo. ¿Lo conocerá la directiva de la federación?
La federació ahir es defensava, explicava en Off the Record, ens traslladaven Javi Herráez i l'Álvaro Benito al Larguero, que havien actuat a temps real, que tal com es van produir els càntics van posar un coneixement del quartet arbitral. Com us dic, va ser el minut 40, feia més de mitja hora dels càntics. però que van ser els àrbitres els que van prendre la decisió de no fer-ho fins a la mitja part. Per tant, la federació es posa la responsabilitat de no, això els àrbitres. Clar, Iturralde, que ha estat amb un peu a cada banda, ens deia que si això és així, els àrbitres són búlgars. Clar que no en tenien el càntic, però si els van posar el cas i no van aplicar el protocol, aquests àrbitres no poden ser àrbitres internacionals.
Perdona que dude que un árbitro no pare el partido y que diga que lo va a decir en el descanso, cuando le dicen que hay gritos racistas. Me gustaría saber qué le dice la delegada de la selección española al árbitro, porque dudo mucho y lo pongo mucho, mucho en duda que le digan a un árbitro que hay gritos racistas y diga al árbitro no, lo hacemos en el descanso. Es que no me lo puedo creer, lo siento. No me lo puedo creer, porque si esto es cierto, si esto es cierto, ese árbitro no puede seguir un segundo más arbitrando. Un árbitro que le dicen que hay gritos racistas y dice, no, no, en el no. ¿Cómo se va a saltar el protocolo el árbitro?
Es más, si això fos veritat, entenc que la Federació Espanyola hauria de pujar per les parets perquè es va permetre que un estadi seu aquest protocol no s'apliqués fins al descans. El que hauria de fer la Federació Espanyola, si això és així, és fer un comunicat amb fermesa denunciant que la Federació va demanar als àrbitres aplicar el protocol i ells s'hi van negar, amb aquesta fermesa. Per tant, no tibiesa de les institucions responsables més directes, fermesa a l'hora de buscar i depurar responsabilitats i, sobretot, la petita responsabilitat que podem tenir cadascú de nosaltres, dels que formem part de la societat, triar bé els referents entre els que fan aquests càntics o entre els que treballen per la integració. Hem de saber escollir i no deixar-nos entabanar. I respectar i acompanyar les víctimes. Adrià Soldevila, estàs per aquí, com estàs?
Bon dia. Bon dia.
Perquè ahir Berni Álvarez ens deia als micròfons de l'Aquí Catalunya que fins i tot no descartava trucar a Lamine Yamal. Ha fet el gest passant pel filtre del Barça. No sé si ha arribat a parlar directament amb el jugador, però sí que ha manifestat aquesta voluntat i ha posat-se en contacte amb el club.
Berni Álvarez ha fet dues trucades, pel que ens han explicat, i ens ho han explicat les dues parts. Berni Álvarez va contactar ahir amb el Barça per traslladar tot el suport a Lamine Yamal i al club i per posar-se a disposició del que necessiti Lamine Yamal. La primera trucada va ser aquesta, va trucar al Barça, va parlar amb el Barça, amb el club, però no es va quedar aquí, sinó que també va trucar a l'advocat de Lamine Yamal. Va trucar a l'advocat de Lamine Yamal també per posar-se a disposició de la defensa que calgui fer dels drets de Lamine Yamal.
Per tant, el club no cal... Clar, no t'ho pregunto perquè em sembla tan obvi. Òbviament, el jugador ha tornat a la disciplina del club, que això va ser amb la selecció. El club, òbviament, també a disposició absoluta de Lamine.
100%, clar.
Molts vam tenir la fantasia en el moment de dir, t'imagines que ara fos Lamine el que creu els braços i parés el partit? És un error fantasejar fins i tot en col·locar la víctima al centre i que agafi ell la responsabilitat i tot el que li cau després a Lamine. Però alguns ja vam fer aquest pas de pensar, i si fos ell? Però quan veu fer el pas? Jo no, Ho he fet amb 48 hores de diferència de dir, t'imagines que fossin els altres 10 de la selecció espanyola que anessin i diguessin, Lamine, com estàs? Vols que marxem tots? Això és el que ens toca a nosaltres, els que tenim el privilegi de ser blancs i, a més, els que som homes, i, a més, els que som cis, i que som heteros, i que no estem en cap col·lectiu discriminat, aquesta és la responsabilitat. Posar-nos en la pell de l'altre, ens ho deia Turam l'altre dia amb l'Helena de Diego Gil que t'hi jugues, i ser capaços d'acompanyar i protegir la víctima i que no hagin de ser sempre elles, des de la soledat, les que facin el primer pas. Lamine ha sigut valent, però no li toca a ell ser valent. Ens toca la resta i, sobretot, els hi toca als responsables, a les institucions, que per això estan liderar amb tota la fermesa i amb tota la contundència la lluita contra el racisme. 12:19.
Que t'hi jugues al migdia és la nostra sintonia. L'esport sona diferent amb la força de la gent. El sí que saps que la dia ser Catalunya t'activa. Informació i alegria. La ràdio és un referent, és el nostre sentiment, la nostra forma de vida.
La cita que tenim a l'agenda des de fa dies pel dia d'avui és el retorn del Barça femení al Camp Nou. Torna la Champions femenina a l'escenari que simbolitza l'eclosió definitiva del futbol quan el juguen les dones al nostre país. L'estadi del doble rècord Guinness fa dues temporades. L'estadi de l'equip que ha liderat la professionalització del futbol a Espanya i que, a l'espera de que s'acabin de donar els passos definitius per acompanyar-lo, segueix sent referència a Europa i al món. L'equip que, a més, va camí d'una altra final, de voler sumar un altre Champions i que avui juga el tercer clàssic consecutiu, la tornada dels quarts de final després del 2-6 contra el Real Madrid aconseguit a l'anada. Hola, Ana Palet, com estàs? Bon dia.
Què tal, Tejé? Bon dia.
Avui el resultat fa pensar que el Barça superarà l'eliminatòria, però no deixa de guanyar simbolisme el partit amb el retorn a un Camp Nou que ahir ja ens explicaves que, si no esgota entrades, pràcticament, eh?
Sí, les entrades oficialment no estan esgotades, però s'han venut pràcticament totes. Recordem que ara al Camp Nou hi entren unes 62.000 persones, que a mi l'estan reservades per l'afició rival, per tant aquestes no s'ompliran, però vaja, se superaran de llarg els 50.000 espectadors en un Camp Nou, que bàsicament centra la prèvia, perquè a l'anada, el Di Stéfano, el Barça va guanyar 2-6, té aquests 4 gols d'avantatge, que evidentment necessitaria el Madrid un miracle per tal de no donar-li la volta, i Pere Romeu, el tècnic del Barça, és conscient que el focus en el partit ja no està tant en el joc, sinó en l'ambient, però tot i així s'ha de contrarrestar l'inici perquè el Madrid no pensi que pot tenir oportunitat de remuntar.
Maneres que elles tenen de ficar-se dintre de l'eliminatòria és a través de pressions altes, a través de molta agressivitat, a través de molta intensitat i a través de forçar errades nostres, no? Nosaltres, si fem el partit que volem fer, que és molt de control, de molt de domini, de molta possessió, de que anem frustrant l'equip rival a través de la passada i no ens precipitem i no perdem pilotes innecessàries, sobretot, crec que nosaltres estarem més a prop de fer el tipus de partit que ens beneficia a nosaltres, que ja sabeu perfectament quin és.
Total, que el Camp Nou és el gran focus d'aquest partit, més de 50.000 entrades venudes. De fet, la meitat de les jugadores, pràcticament 9 del primer equip, encara no han jugat al Camp Nou, per tant serà especial per moltes d'elles. Pere Romeu, com a entrenador, tampoc ha estat assegut a la banqueta al Camp Nou, i ahir a roda de premsa sortia Patri Guijarro explicant com d'especial és.
Volver al Spotify Camp Nou es muy ilusionante, muy emocionante. Es verdad que algunas hemos tenido la suerte de poder vivir días históricos aquí, pero creo que tanto para las que no lo han vivido como para nosotras que hemos tenido la suerte de poder vivirlo, creo que va a ser un día otra vez histórico, creo.
El Barça prepara un mosaic, serà el primer que es faci ja completament circular des de l'obertura del Camp Nou, perquè sí que algun tifo amb l'equip masculí s'ha fet, però encara no estava...
Clar, faltava un gol, no?
Exacte, faltava un gol i per tant no es podia fer circular al complet. Serà el primer que es faci doncs en aquest nou Spotify Camp Nou. I hem pogut parlar també amb diferents jugadores que per diferents motius encara no havien jugat al Camp Nou, com per exemple Son Catacoll, que estava lesionada, o Serra Jordi, que encara formava part del futbol base.
Serra Jordi, que ni caminava gairebé, no?
Sí, totalment. El Barça, de fet, ha compartit una imatge de Serra Jordi anant al Camp Nou de petita, que són, bueno, aquests petits detalls que fan el Barça més que un club.
Que té 17 anys?
17 anys.
Clar, fa 4...
N'acaba de complir els 18.
Fa 4 tenia 14.
Sí.
Acaba de fer els 14 en aquell rècord Guinness contra el Madrid, el primer dels dos rècords Guinness.
Efectivament. I amb dues jugadores que sí que ho van viure, com són Paredes i Graham. Per tant, escoltem a Catacoll, Serra Jordi, Paredes i Graham Hansen.
Bueno, sensacions rares, perquè el llum acaba de rompre l'escreuat i estem amb la Jana i la Bruna a la grada. I rares, no?, perquè volies estar com que si fos a la banqueta, no?, allà amb les teves jugadores, però amb aquesta sensació d'envidia, no?, cap a les teves companyes.
Bueno, jo estava al camp per allà a la grada amb les meves companyes d'equip en aquell moment i ho vaig viure amb molta il·lusió.
Me cambiaron prácticamente al final y cuando me senté en el banquillo vi toda la gente que había, todo el mundo estaba con las linternas del móvil encendidas y pensé, buah, qué pasada.
Siempre voy a acordarme del resto de mi vida porque pisar ahí, jugar ahí contra el Madrid, ganar como ganamos y simplemente vivir el partido como vivimos con toda la afición que era un espectáculo. Y
per tant, totes les jugadores molt emocionades per aquest retorn al Camp Nou, i Teje, quan vam tornar-hi en general, el Ketty Jugues Barça, vam posar-nos en contacte amb dues jugadores històriques del Barça, que ara ja no són a l'equip, com són la Leila Wahabi i la Sandra Paños, que van viure aquells dos rècords Guinness, que van ser part d'aquest equip que es va professionalitzar i que va canviar la història del futbol femení, i així ens explicaven el Ketty Jugues Barça com havien viscut aquell partit tan especial al Camp Nou.
Jugar en el Camp Nou és algo que t'atraviesa, no? No es solo entrar al campo, sino es esa sensación que te sube por el cuerpo, como si el ambiente mismo te abrazara, ¿no? Cuando escuchas al estadio lleno, sientes una energía brutal. Es un lugar donde todo se siente más grande, las jugadas, las emociones, todo. Y para mí, sin duda alguna, es una de las experiencias y estadios más especiales que he vivido como futbolista.
Sortir al campo, veure l'estadi amb tanta gent, 91.000 persones, cantant, gritant, posant els mosaicos, només em posa la pell de gallina de pensar-ho. És un record que mai oblidaré.
És que els canvia la veu, eh? Els canvia la veu i tot quan pensen en aquell moment. El primer va ser contra el Madrid, també una tornada de quarts de final de la Champions, va ser un rècord Guinness, i aquesta vegada el Madrid li torna a tocar fer de convidat de pedra en un partit que és especial pel futbol femení, pel futbol femení estatal, pel futbol femení català, pel Barça, pel futbol femení europeu, i amb el simbolisme que tenen aquests dos escuts, encara que el futbol femení del Madrid pràcticament no tingui recorregut vital, li toca venir a fer de convidat de pedra perquè sap que amb el 2-6 de l'anada, que a més també és un resultat que li afegeix simbolisme a tot, tot aquest conte de fades, el seu entrenador reconeix que avui venen a competir, però no amb ànims de voler vendre el que no és.
Sí, se'ls està fent bola, la veritat, aquesta trilogia de clàssics consecutius, perquè a sobre aquest tercer l'han de veure en un Camp Nou ple, que serà una festa blaugrana, i evidentment l'entrenador del Madrid, Pau Quesada, no vol vendre fum, és conscient que remuntar l'eliminatòria és impossible, i vam tenir l'oportunitat de preguntar-li per què el Madrid no obre encara el Bernabéu i quines perspectives hi ha dins del club. Això contestava Pau Quesada.
Yo confío en que mañana pues hacer 90 minutos perfectos para ganar el partido. Es el primer objetivo nuestro. Al final, si no hemos ganado ninguno de los 5 partidos, yo mañana no puedo venderles a las futbolistas de vamos a meterles 5. Si tú comparas el historial de los otros equipos que han llegado a cuartos de final, es algo que va a llegar, algo que dentro del crecimiento del club a estas futbolistas les va a tocar.
Doncs aquest gran pastís, que és un Barça referència a Europa i al món, que és candidat un altre cop a guanyar-ho tot, amb aquesta cobertura que és un Camp Nou que es retrobarà amb un pràcticament ple amb les 60.000 localitats que ara mateix hi ha disponibles, 62.000, amb la cirereta de que és un clàssic, encara hi podem posar sobre una espalmeta, perquè avui està de celebració la reina, la capitana, Alexia Putellas, que fa números rodons.
Farà números rodons, serà el seu partit 500 amb el Barça, 500 partits d'Alexia, la capitana de l'equip, que són aquestes casualitats de la vida que, vamos, ni un guionista et signaria que en el retorn del Camp Nou arribi aquesta xifra, pura casualitat, però hi haurà un homenatge a Alexia Putellas després del partit, perquè és la segona jugadora amb més partits disputats, només per darrere de Melanie Serrano, i per tant el Barça li farà l'homenatge merescut per arribar a aquesta xifra tan important com són els 500 d'Alexia.
I ho podrà celebrar amb la seva gent, que, de fet, ho hauria pogut fer qualsevol estadi, perquè ja hi hem parlat diverses vegades, sabeu que Alexia Putellas té el seu tiet, que el Ricard Segura, que, és a dir, si cal anar-se'n a Tahití a veure un partit de l'Alexia, i va, però avui en té prou amb la... té mobilitat de dues zones per fer el Mollet Barcelona i no perdre's aquesta cita. Hola, Ricard, com estàs? Bon dia.
Bon dia, què tal? Com estic, pues? Il·lusionat, molt feliç, i què vol que t'expliqui? Com a culer i com a sang que compartim, pues, per mi és un orgull.
És que clar.
L'escenari, el dia, el rival, ho té tot.
T'anava a dir, l'hem fet la fotografia de la prèvia, el moment que viu l'equip, el moment que esportiu que travessa el conjunt, el rival que toca, el dia que és del retorn al Camp Nou, xifra rodona, i com està l'Alexia, que amb el que li ha tocat patir les darreres temporades, que sí, arriba aquest partit sí, 500 ara tornant a gaudir plenament de jugar.
Avui, pues, lògic, avui per ella i per tota la colorada, per mi personalment és un dia pues, molt, 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 molt gran. Avui és un dia de gaudir, disfrutar i, bueno, i cap a semis. Arribar a semis.
Cap a semifinals, però pel que fa a l'Alexia, Ricard, tu com la veus? Com, suposo que has anat parlant amb ella aquestes últimes hores. Com la veus? Perquè des de fora està arribant el tram important de la temporada en un moment immillorable.
Pues, verdaderament, com la veig? T'ho dic així, com un tauró. S'ho vol menjar tot. Si abans ho volia menjar, ara s'ho vol menjar més. Amb moltes forces, com sempre és ella. Molt animada i amb ganes de títol, a tope, a tope.
T'imaginaves que arribaria una xifra tan impressionant com són els 500 o això mai un s'ho pot
no,
arribar a pensar?
Mai, jo sincerament mai havia arribat a pensar amb aquesta xifra, mai, mai. Però bueno, ara que està ja a tocar a hores, pues, no és un somni, és... En realitat, vamos.
Encara no és la que més, no? Partit ha jugat, Anna?
No, està a part darrere de Melanie Serrano, que n'ha jugat 519,
sí,
per tant.
19, em sembla, sí, és la Melanie. Correcte, la gran Melanie, sí, sí.
No et diré, que és la pregunta que se sol fer en aquests casos, de 500 més, però, home, superar la Melanie, arribarem o no arribarem, Ricard?
Anem a veure com ho puc dir. Tant de bo pogués arribar a 500 més, Si m'ho preguntes, ojalà. Però això és el que millor t'ho pot contestar ella.
Clar, perquè té un més un, no, Anna? El contracte d'Alexia no va signar 3 anys al final, sinó que hi havia alguna variable, no?
Sí, hi ha un any opcional i, per tant, ella triarà. Va.
Ja hi ha un prorrogable. I això, sincerament, és ella que ho té que dir.
Sí, li preguntarem a ella quan toqui, a més, perquè, a més, com que la coneixem, si ara fos ella la que està al telèfon, s'emprenyaria com una mona si li preguntéssim en dia de partit a la prèvia del partit, perquè avui toca guanyar, avui toca jugar, avui toca tal. Per tant,
avui
això ja,
quan
toqui ho abordarem.
Si em permetiu, avui et toca fer sang.
Sí, eh?
Avui toca fer sang. És el rival que... Ho sento molt, però toca fer sang.
Et va agradar el 2-6, no. Ricard?
No, el següent. Em va agradar, no, el següent.
Clar, escolta, si a Madrid va ser 2-6, que és un resultat simbòlic, avui què et demanes? El 5-0, que és l'altre resultat simbòlic?
També no estaria malament, el compro. El primer de tot, que ningú de jugadors es faci mal, tant per una banda com l'altra.
No, home, això sí, això toquem sempre fusta.
Això ho tinc clar. I després, tant de bo, si és un 5-0, te'l compro. Molt bo. Molt bo també aquest, molt bo.
Explica-li, Ricard, a la gent també el rol de l'Alexia al vestidor, perquè cada cop més veiem com no només és la capitana perquè porta el braçalet, sinó en tots els sentits l'acompanyament que fa les joves, que tu ho saps bé.
Home, Alexia, pues, clar, Alexia ja té uns valors, veterana. Alexia, diguéssim, vulgarment la jefa, no? Però clar, haver mamat tot això, doncs... Pues, ha de saber portar el que ve, les noies que venen de la darrera, guiar-les o no ensenyar-los, no sé com explicar-me.
Acompanyar-les,
correcte.
Jo ara vaig a dir una borrada, eh? Però jo quan veig Alexia, quan surten del camp o surten d'entrenament, la veus així agafant Vicky López per l'espatlla i com ha padrinat Vicky López, a mi em recorda el Messi Ronaldinho del 2005-2006. Ah, i sé que estic dient dos noms molt grossos, però a mi aquest tipus de... Veus l'estrella referent discutible de l'equip,
no? Ja.
Agafant una que està cridada a ser una de les que agafen el relleu de la propera generació i que ara estan convivint,
sí.
en plenitud tots dos, com Messi i Ronaldinho l'any de París, a mi la imatge em porta allà.
Sí. Sí, també hi ha una foto que corre per la red social, la Jana i Clàudia Pina, que eren molt petitones, i amb l'Alexia i avui... Bueno, desgraciadament Jana ja no està en altres, però està Clàudia, i qui ho diria que jugarien juntes?
Efectivament, aquesta també és la grandesa del Barça en una temporada, Ricard, que tu com a culer també estaràs gaudint per com s'ha reivindicat la Masia, perquè de sobte arriben Serra Jordi, arriben Aixa i juguen com si portessin tota la vida.
Sí, com si véssim, ja portessin moltes temporades al primer equip. Avui les noies que venen de darrere venen apretant, i dona goig per jugar a futbol. Per exemple, la Serra Jordi és una bestialitat. Com elles, com Vicky, com totes.
És el gran descobriment de la temporada.
Doncs, sí.
Ricard, et deixarem, que deus tenir feina, que avui és dia d'anar-ho preparant tot, sí, avui... i d'anar ben acompanyat al camp. Tens els bitllets per Oslo ja o encara no?
Sí, els bitllets de l'Oslo els tenim. Ah. I els de Gran Canària també.
Per la final de la Copa.
Clar.
Correcte, el 16 de maig.
Doncs,
no se li escapa una.
Espero que ens hi veiem.
No. Amb el Barça, amb Alexia, a tot arreu del món.
Ricard,
digues.
No, tu, perdona.
Que els que hem nascut culers és el que tenim. Tenim aquesta malaltia i benvinguda sigui, saps?
Doncs espero que ens hi veiem en tots aquests escenaris, que voldrà dir que la temporada acaba de manera
rodona,
magnífica. I que podrem gaudir-ho tots plegats. Ricard, abraçada forta, gaudiu molt el dia d'avui, que sé que abraceu cada moment d'aquests amb la intensitat que mereix els dies que es donen, per tant, que el partit surti rodó, que la celebració després també valgui la pena i que tots aquests sentiments que queden per sempre els podeu guardar a la capseta dels bons records i que el futbol ens segueixi portant bons moments.
Pues moltes gràcies a vosaltres i força Barça.
Força Barça, ens veiem al Camp Nou i ens escoltem, perquè la transmissió, us recordo que la farem a Carrusel Deportivo, que arrenquem a 6:45 de la tarda a l'FM, a les freqüències de Ser Catalunya, Ja sabeu que l'app de la Cadena Ser és la manera més fàcil, que ja ho trobeu tot i trobareu tota l'oferta que hi hagi, perquè, clar, hi haurà l'Adrià Soldevila amb la graderia del balcó a partir de 8:45 també, hi haurà el balcó a partir de les 7, hi haurà la ventana, hi haurà l'Hora 25 Deportes, és a dir, tota l'app de la Cadena Ser, seleccionant Ser Catalunya o Ràdio Barcelona, tindreu tot el ventall de tota la programació doblada que feu. Si voleu seguir la narració íntegra, a 8:45 ens hi posem a Carrusel Deportivo, Anna, cap a un canvi a la final d'Oslo, que fa olor, comença a fer una mica d'olor, de que podria estar-se servint en plat fred la venjança de la derrota de l'any passat a Lisboa, no? Perquè ahir l'Arsenal va superar l'eliminatòria.
Ahir l'Arsenal va superar el Chelsea, ja és semifinalista, i l'altre semifinalista, que és qui s'enfrontarà al Barça, és el Bayern de Múnich, el conjunt bavarès. L'anada a finals d'abril es jugarà a l'Allianz Arena, la tornada a principis de maig un altre cop al Camp Nou, i un Bayern de Múnich que el Barça el va guanyar 7-1 a la fase de grups, al Johan Cruyff, però que és l'únic partit que el Bayern ha perdut dels darrers 30. Per tant, escolta, tenen aquesta taca i també vindran amb ganes de revenja a jugar contra el Barça, i avui queda per definir un Lió-Wolfsburg, on el Lió de Jonathan Giraldez haurà de remuntar per un gol de diferència. Per tant, podríem tenir una final d'Oslo amb el Barça i l'Arsenal un altre cop, però encara potser estem avançant masses episodis.
Sí, el que passa és que l'altra banda del quadre ja veieu que hi ha Arsenal-Chelsea, que ha passat l'Arsenal, Wolfsburg i Lió, que qualsevol dels quatre és un rival temible a la final. Jonathan Giraldez ja sabia el que era jugar al camp del Wolfsburg amb el Barça, que va perdre 2-0 l'any de la final de Turí, després d'haver guanyat 5-1 al Camp Nou. Avui li toca remuntar, també apreta l'estadi de l'Olímpic de Lió, i a la banda del quadre del Barça ha quedat el Bayern de Múnich com a altre semifinalista, rival, com deia l'Anna, a la fase Lliga, però que tampoc se'l pot desmereixer després de la golejada. Això de mirar tan lluny com he fet jo potser seria delicte. Paret, ens escoltem després.
Fins a la tarda, ens escoltem després, des del Camp Nou.
Va, ens escoltarem ara amb tot el que ens diuen els oients a les xarxes, però tanquem bloc femení.
Vinga, fins després.
Que el Barça masculí ja torna a apuntar a la competició de Lliga i Champions.
Què t'hi jugues?
Insular, com estàs? Bon dia.
Hola, què tal, Joan Tejedor?
Ara ja sí, amb totes les ordres de Flick, excepte Rafinha,
Correcte, excepte Rafinha, que encara és a Brasil. En principi ha de tornar dilluns per continuar amb la recuperació de la seva lesió ja aquí a Barcelona. Tampoc hi seran, evidentment, Christensen, que encara li queda, i Frenkie de Jong. Ja vam dir que no arribava a principis de setmana, que no arribava pel partit del Metropolitano. Sí que han d'arribar-hi, tot i que encara no tenen l'alta mèdica tant en Balde com Koundé. Demà estarem a l'entrenament del Barça per aviam si se'ls acaba de donar l'alta mèdica perquè puguin viatjar dissabte mateix per anar cap a Madrid. Per tant, la notícia d'això, Rafinha tornarà dilluns. És l'únic de futbolista, juntament amb Christensen i de Jong, a qui el Barça no té disponible per aquest cap de setmana.
Demà la roda de premsa del Barça és a la 1:00 PM, tot i que estem fent horari de festius i de vacances aquesta Setmana Santa. Demà allargarem per escoltar Hansi Flick. Ajornarem els millors moments fins després de la roda de premsa de Flick, en comptes de començar-los a recuperar a la 1:00 PM, com estem fent aquests dies. Per tant, la podreu seguir íntegrament aquí al Què t'hi jugues. Estava emprenyat Hansi Flick amb la lesió de Rafinha, ho explicàvem, i Solde també ho està, el president del Barça, Joan Laporta, que ja sap que cobrarà el que li toca per part de la FIFA, però que en una entrevista al Món ha deixat ben clar que no compensa ni molt menys.
Sí, la FIFA ja ha donat l'okay a aquest pagament d'aproximadament 144.000 euros al Barça per la lesió de Rafinha, i Laporta ho ha dit així al Món.cat, una entrevista que es pot consultar i que, tal com deies, on Laporta s'ha mostrat enfadat amb aquesta lesió de Rafinha i ha atacat directament a la FIFA.
Reclamar a FIFA que faci un calendari internacional que tingui en compte les competicions que tenim els clubs més importants. És cert que en un partit amistós entre França i Brasil i els Estats Units que se't lesioni un dels millors jugadors de la plantilla emprenya molt. I clar, tampoc pot traslladar-li al jugador la responsabilitat de no jugar perquè són professionals i perquè a més juguen pel seu país i ho donen tot i és normal. És aquest calendari que és molt atapeït i a més que arriba en un moment de la competició que clar que nosaltres ens estem jugant les garrofes.
També ha dit Joan Laporta, ha explicat com es va començar a deteriorar la relació amb el Real Madrid, tot pel cas Negreira.
Que participàvem doncs, de la Superliga i teníem, confluïen els interessos. I aleshores hi havia doncs, més contacte, però aquest contacte es va esvair i ha anat deteriorant-se a partir d'un moment que compareixen en el cas Negreira, que primer doncs, se'm donen tota classe d'explicacions, no ho entenc, però crec que la meva obligació era aguantar en el tema de la Superliga perquè volia aconseguir una sèrie de coses pel Barça, però quan he vist que doncs, plou sobre mullat i cada vegada que van arxivar es produeix l'intent d'arxivament per part del jutge, presenten alguna prova concloent d'unes declaracions a una ràdio o a un mitjà de comunicació que són proves que no són concloents perquè després queden amb no res, veig un interès ja molt molt tèrbol a voler perllongar aquest procediment per tal de justificar el que diu la seva televisió, que diuen que els àrbitres afavoreixen el Barça.
Un petit apunt. La jutgessa, de moment, no hi ha un plantejament d'arxivar perquè no se sap si declara Negreira o no declara Negreira. Vull dir, no, plantejament d'arxivar el cas...
T'anava a preguntar precisament això, perquè Laporta... No és el primer cop que el sento fent aquest raonament. Diria que també l'havia fet en públic durant aquesta campanya electoral. És més, crec que després de passar pel que t'hi jugues ha especificat més, que sempre ha parlat que el cas Negreira s'ha aprofitat per desprestigiar el club, la campanya, qui l'ha aprofitat. Crec que des de llavors ha passat a l'especificitat de... és allargant la fase d'instrucció, com el Madrid fomenta que es pugui fer aquesta campanya. És a dir, crec que ha afinat més l'objecte de cap a qui dispara, però exacte, el fet de que una de les parts, en aquest cas el president del Barça, digui que això està a punt d'arxiu, em sembla anar una mica més enllà de la informació que poden tenir dues parts durant la investigació.
No, és que de fet la investigació està oberta i falten declaracions per fer encara, i algunes diligències, però sobretot declaracions. Saber si Negreira declara o no, perquè té aquest procés de demència i es va fer les proves la setmana passada i veurem a veure com acaba, si declara o no declara Negreira. Però és que també falta per declarar Carlos Naval, el delegat del Barça, i falta per declarar un representant del club, que ja veurem qui és, perquè no, ara mateix no se sap qui és, que es declararà la setmana que ve. O sigui, de moment encara falta això perquè la jutgessa pugui decidir si ho arxiva o no, o si ho envia a judici, o si ho allarga.
Igual que seria... o encara seria fins i tot pitjor, perquè és, com diu Laporta, escampador de la sospita, però seria imprudent dir que la jutge està a punt d'obrir judici oral. És a dir, qui vulgui fer creure que està a punt d'obrir judici oral també estaria caient en un error o en una insensatesa, perquè en el curs de la investigació actual la prudència el que aconsella és no mullar-se cap a on pugui la jutgessa tenir el cap amb el que ha recaptat fins ara de documentació i de testimonis de què farà amb el cas. Més que res perquè n'hi falten de molt importants.
Sí, exacte, és això que acabem d'explicar. Encara queden declaracions per fer.
Per tant, és el nou discurs que ha agafat Laporta a l'hora de referir-se al cas Negreira, que cada cop que està a punt d'arxiu el Madrid apareix per allargar la causa, el que us anem explicant amb tota la prudència i amb totes les precisions a nivell de fets que podem tenir a l'abast, és això, que encara hi ha parts de la fase d'instrucció importants per fer. Una cosa més, Sol, que haguem d'afegir d'aquesta entrevista?
No. No, bàsicament que si Flick vol renovar, renovarà.
2 minuts per 3 quarts d'1 del migdia. Posem-nos al dia, va.
Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
Ja per rematar-ho amb el futbol, aquesta setmana hi ha jornada entre setmana de segona divisió i el propietari de l'Andorra, Gerard Piqué, ha protagonitzat una nova enganxada arrel dels arbitratges. Toni Camacho, bon dia.
Hola, bon dia. En el partit entre l'Andorra i el Màlaga, l'exjugador del Barça es va dirigir de manera agressiva a l'àrbitre assistent al túnel de vestidors després d'un gol anul·lat i un penal en contra a la primera part, dient que això era un robatori històric i ho pujaria a Twitter. A més, el president de l'Andorra també es va encarar amb un representant del Màlaga, on el van haver de separar membres del seu club i de seguretat. Un partit que va acabar amb empat a 3.
Té una bona col·lecció d'actes, Piqué, des de l'últim partit de la seva carrera, aquella Pamplona, que va col·leccionant, i els arbitratges de l'Andorra, ja dies que té raó, amb els fets en si. Després ja... La pedagogia que intentem fer sempre, com s'ha de reaccionar i com s'ha d'actuar en els casos de la impotència que genera la injustícia esportiva. A per què mira el futbol? Xavi Seixó, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
En bàsquet, el Barça avui visita la difícil pista dels Alguiris a l'Eurolliga.
Sí, el Barça busca avui a les 7 a la pista dels Alguiris donar un passet més per entrar als play-offs. No serà fàcil. Els lituans, atenció, no perden a casa des del 23 de desembre i estan jugant un gran bàsquet. Baixes conegudes de la Provítola i Juan Núñez i Xavi Pascual, que afirma que jugar contra rivals directes pot ser dolent, però també bo en aquest cas si es guanya.
Bueno, vamos día a día, vamos a ver cómo llegamos a la última jornada para saber si qué opciones tenemos de play-in y qué opciones de play-off. Vamos poco a poco, cada partido cambia todo, depende de nosotros, lo primero, y luego ya es un momento donde sí que hay que echar un ojo a los resultados de los demás. Con lo cual, en este momento vamos a este partido con toda la ilusión del mundo y cuando acabe el partido vamos a ver en qué situación estamos todos, ¿no? Partido difícil, partido muy importante, pero como todos los rivales tienen partidos difíciles e importantes, cada partido en la Euroliga es así.
A més, la penya no va poder començar amb victòria, era missió molt complicada. Atenes va perdre el primer partit de l'eliminatòria prèvia a la Final Four que organitza el seu pavelló.
Sí, perquè un tercer quart per obligar van condemnar la penya a la pista de l'AEK, derrota 87-84 i primer match ball per als grecs dimarts a Badalona. En cas de victòria, verd i negre, recordem, l'eliminatòria es decidiria a Atenes. Després d'una gran primera part, el parcial de 30-14 del tercer quart van tornar a igualar el partit. L'últim quart va ser un cara i creu, però els grecs van arribar millor al final. Cameron Hunt i Ricky Rubio van ser els millors dels verdinegres. Dimarts, per tant, a 8:15 a l'Olímpic, toca guanyar per empatar l'eliminatòria.
Fa pinta que pot tornar algun dels dos gegants de dintre o no? Perquè, clar, no. Les baixes dels dos pivots, la penya, Virgander, ja sabíem que no, no?
Sí.
I Tomic fa mala pinta, no? També?
Jo crec que no jugaran. En principi són 3 setmanes de baixa. Home, jo crec que la penya intentarà fer el possible i l'impossible que pugui estar.
El miracle, directament.
Però en el cas que estiguessin, tampoc estarien al 100%. Per tant, tinc la impressió de que hauran de jugar-s'ho amb els que van jugar ahir.
Doncs la setmana que ve, partit decisiu, perquè és el millor de 3, per tant, sí, la penya jugant a casa per forçar el desempat, que tornaria a ser a Grècia la setmana següent. En Caram Bàsquet, ja sabem, Toni, que Gerard Encuentra seguirà el Jaiopos Lleida.
L'actual entrenador dels lleidatans ha arribat a un acord per ampliar el seu contracte 2 temporades més fins al 2029. Per tancar la secció de bàsquet, el Baxi Manresa ha confirmat la lesió d'Hugo Benítez. El base francès pateix una lesió al seu turmell que l'obliga a apartar-se de les pistes i es perdrà el que resta de temporada.
En futbol sala, avui passa per quiròfan el jugador del Barça, Adolfo Fernández.
El jugador blaugrana serà intervingut aquesta tarda per tractar la inestabilitat que pateix a l'espatlla dreta. Encara no se sap el temps de baixa que estarà, però el més segur és que es perdrà la Final Four de la Copa del Rei i la seva participació als play-offs de la Lliga queda en dubte.
Esperem que la cirurgia li vagi bé a Adolfo i sí que pugui participar en aquesta fase del cau de la temporada. I acabem amb tenis perquè Paula Badosa avança 8 quarts de final a Charleston.
La tenista catalana ha superat amb autoritat a Maria Sakkari per 6-3 i 6-4. Amb aquesta victòria, Badosa continua agafant sensacions i si aconsegueix sumar un triomf més, s'asseguraria la seva presència a Roland Garros.
El quiosc del Marcos.
És que Saïssó ens escolta a tots així fregant les mans, els que ens esteu veient pel YouTube. Sí. Ja es posa ben a prop i ell va fregant.
Bueno, tranquil.
Tocs.
Pot caure un toc. De Roland Garros.
Ha salvat molt bé.
Sí, ho ha salvat bé.
És a dir, hi ha salvades de Marc Márquez amb menys mèrit que la que ha fet el Toni Camacho.
Correcte.
Sí o no?
Sí, estic d'acord. Però tot i amb això pot caure.
A veure, Badosa, si recupera el nivell, que també un altre que, quan parlem de salut dels esportistes, que l'esport d'elit no espera i quan un cromos crema anem a buscar el següent, però quan et pares a mirar l'història individual del jugador, déu-n'hi-do Badosa els anys que porta.
Sí, no? I bueno, que ara ha tingut molts problemes a l'esquena i bueno, ja, estem parlant de poder entrar a Roland Garros, eh? És a dir, no allò de dir poder guanyar-lo, sinó poder entrar.
No, poder entrar al quadre final, estar entre les 64 que juguen al Roland Garros.
Fixa't com ha canviat la cosa.
Sí, una tenista que ha sigut número 1 del món i que per talent, per potencial, podria ser-hi. Anem amb un altre clàssic dels de Setmana Santa, que són els numerets que acostuma a treure l'equip, el quiosc del Marcos. Hola, Marcos, com estàs? Bon dia.
Hola, Teje, muy buenos días. En l'equip hay un interesante informe sobre la economía de los vestuarios de fútbol europeo, centrado, obviamente, en Francia, pero yo he buscado lo que sucede en España, donde se explica que los 3 mejor pagados son del Real Madrid. Cada mes, Mbappé cobra, y en bruto, 2,6 millones de euros, seguido de Vinicius, que prácticamente roza la misma cantidad, siendo tercero, según esas estimaciones del diario Álava, con 1,8 millones. El cuarto mejor pagado y primera azulgrana es Robert Lewandowski, con 1,7 millones, seguido por Bellingham, también del Madrid, con 1,6, y Oblak, del Atlético, que también está en esa misma cantidad. En el artículo, que lleva la firma del corresponsal en España, Antoine Simonoa, se dirige la mirada hacia los banquillos. Aquí, tampoco hay dudas, Simeone, del Atlético, está en lo más alto del podio y con muchísima diferencia, con un salario mensual bruto de 2,1 millones de euros, seguido por Flick, el técnico del Barça, con 910.000 euros y Alberroa, del Madrid, con 580.000.
Gracias, Marcos. Mbappé ha dit 2,6 milions d'euros al mes.
Sí, sí.
Que és el que et quedarà de pensió a partir de l'estiu.
Sí, efectivament. Por ahí, por ahí.
Més o menys, no?
Sí, sí, més o menys. Amb el que em queda de vida i 50 vides més.
I 50 vides més. Què faries amb 2 milions i mig al mes?
No sé, no, no ho he pensat mai.
El que més del Barça, Lewandowski, gairebé un milió menys, eh? 1,7 milions, és gairebé un milió menys que Mbappé. I que Lewandowski sigui el que més cobra del Barça significatiu, perquè si el que se li ha d'oferir és una renovació a la baixa, vol dir que sol de la feina que costa fer d'anar rebaixant massa salarial, és a dir, representa que aquest estiu, ho hem anat explicant i ho sabíem, però que aquestes taules i aquestes xifres et posen una mica allò amb la perspectiva de realment treure't la fitxa de Lewandowski, o gran part si l'acabes renovant molt a la baixa, que és el que va dir Laporta aquí que volia fer, aquest esforç que ha de seguir fent el Barça i aquesta lluita perpètua del fair play, fas una mossegada bona.
Sí, clar, és que Lewandowski pensa que està cobrant 26 milions d'euros per temporada. La mitjana, la mitjana. Recordem que sí, el seu salari era ascendent i ara acaba sent descendent aquest últim any, però la mitjana dels 4 anys són 26 milions d'euros per temporada, que és una autèntica barbaritat.
A mi el que em sobta és que cobri més Simeone que Flick.
Sí. Bueno, clar, és l'antiguetat, és l'antiguetat.
Ja, però, hòstia...
És el complement del trienis.
Ostres, tu, Simeone, quin crac, eh?
Fa molts anys que és l'entrenament més ben pagat d'Europa. El que passa és que cobra més del doble.
Més del doble, exacte.
Són 2,1 al mes, ahir, del Marco Simeone, i 900.000 euros Flick.
Porta 14 anys, Simeone.
Clar. Imagina't els trienis que has fet amb 14 anys. Si a l'Atlético no els van congelar, imagina't els trienis que ha fet Simeone allà amb 14 anys.
Ja són 100 vides, no 50.
I Arbeloa amb mig quilet, eh?
Mig quilet.
580.
No està mal, tampoc. No està mal, tampoc.
No està malament.
Jo crec que em sembla que faré el curset d'entrenador, mira.
Ara que tindràs temps, ja tens plans, eh?
Sembla que sí.
Ja saps que serà la següent vida. Ai, va, a veure què ens diu vosaltres a les xarxes.
Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blablabla, YouTube, Facebook, whatever.
@ que t'hi jugues.
Anna Palet, bon dia un altre cop.
Bon dia un altre cop a les...
Cadena Ser, app...
A tot arreu.
Trobo faltar el nostre Chesney, el que fa el Vermo, que ens complementi l'indicatiu.
Exactament, amb l'aplicació de la Cadena Ser, on ens poden escoltar a YouTube, a Facebook, a Twitter, ens poden veure i també ens poden parlar i els escoltem atentament al WhatsApp del programa, al 606-32-72-11. Per exemple, la Sierra té alguna cosa a dir sobre l'episodi de racisme viscut a l'Espanya, a Egipte. Aquesta és la seva opinió.
Jo lo crec que fa falta de veritat contra el racisme, és que els jugadors, si xiulen o l'afició fa cas racistes, que se'n vagin tots. Imagina't si al Camp Nou ho fan un insult racista a un jugador del Madrid, a Vinícius, i els jugadors del Barça se'n van de jugar del seu propi camp per xiulers de la seva pròpia afició. Ahí començarien a canviar les coses de veritat en el racisme. Però mentre els jugadors després peguin la volta d'honor al camp saludant a la gent, res a fer.
Molt d'acord amb el que diu, posa l'exemple, xiula el nom del Madrid, que els del Barça ho liderin. Exacte, el que no és la víctima, que la víctima sigui protegida. I estic, amb el que deia al principi, la màxima responsabilitat de protegir les víctimes són els que manen, les institucions. Però a nivell de força de visualitzar-ho, que els seus companys els abriguessin d'aquesta manera, sí, estic d'acord amb el que tu hi ha.
I continuant amb el futbol de seleccions, ahir explicàvem aquesta dada sorprenent que l'últim gol d'Itàlia en un Mundial el va marcar Balotelli. Doncs el Carlos ens dona una altra dada també sorprenent.
Bon dia, que t'hi jugues. Pel tema del Mundial i de la selecció italiana, la dada del gol de Balotelli, l'últim gol que va fer, l'últim jugador que va fer un gol a Itàlia, a un Mundial, és forta. Però és més fort encara dir que una tetracampiona del món com Itàlia, l'últim partit d'eliminatòria que juga a una fase final d'un Mundial, és justament la final del 2006, que sí, guanya en el Mundial d'Alemanya. Ojo, que no passa de la fase de grups des del 2006, fa 20 anys d'això, xavals.
Sí, sí, perquè fase de grups el 2010 i fase de grups el 2014, el dia de mossegada de Suárez, en aquella fase de grups, per tant, Itàlia no ha jugat al Mundial des de llavors. Ho tenim?
Ho tenim.
Doncs va, anem a fer una volteta pel mic.
Què t'hi jugues?
Que tenim voltant la Costa Brava el Martí Juncà. Hola, Martí Juncà, com estàs? Bon dia.
Bon dia, Teje.
A quin camp has anat a veure partits ara?
Doncs mira, tot just acaba d'acabar un Atlètic bisbalenc Milà, això li agradaran a en Solde. Bones referències, del Milà, per si volen, li interessa. Aquí sóc a la Bisbal d'Empordà, jugava l'equip local contra els italians i doncs mira, tot just acaba d'acabar aquest partit entre els dos equips de la categoria sub-14.
És un torneig que ja sabeu que és interessant i que deixa històries, històries de planters importants que porten jugadors que en el futur després acabem veure triomfar al futbol de màxima elit, i també permet conviure amb aquests grans clubs i aquestes grans escoles a club, equips més modestos, més petits, de Catalunya, com és el cas d'un Martí que s'estrena com a anfitrió en aquesta edició, que vas poder-hi parlar ahir, que és l'Arbúcies, que a més té com a president una cara conegudíssima al nostre país.
Sí, sí, l'Arbúcies aquest any ha sigut el camp número 60 de tots els que tenim repartits per les costes de Girona, Costa Brava, durant aquest torneig. Arbúcies, per posar una mica de context, és un poble de tan sols, bueno, no arriba als 7.000 habitants, i un d'ells és el president del club, que és Fel Feixedes, gran humorista i locutor de ràdio que el tenim molt present, doncs que es va acostar ahir a veure els juvenils. Bé, eren la majoria juvenils i alguns cadets que van iniciar-se ahir en aquesta aventura del MIC, guanyant 3-2. Ja van començar amb bon peu, van poder parlar amb en Fel després del partit i parlava doncs de les sensacions que tenien, sobretot els jugadors, abans del partit i què significa tenir el MIC Arbúcies.
Contents de tenir el MIC aquí, contents de que l'Arbúcies, el juvenil, hi pugui participar, i contents de la victòria. Estaven nerviosos perquè, sí, és veritat que l'Emsa com ha quedat ja van jugar, però van jugar a camps de Girona, i poder jugar a casa i començar a guanyar davant de l'afició, doncs imagina l'alegria que hi ha. I aquest any amb la gespa nova, que fa doncs des del gener que aquesta gespa és nova, de seguida es van posar en contacte amb nosaltres, ara també ens feia il·lusió tenir el MIC aquí, i per tant, doncs imagina la gentada que hi ha un dimecres a la tarda, que la gent d'Arbúcies, sempre el futbol és un punt de trobada, doncs avui tenim molt clar el camp amb molta gent, per això, per la il·lusió que fa tenir aquest torneig aquí.
Doncs sí, sí, Fel Feixedes ho descrivia com un poble on hi passen cosetes, i com ha dit, el camp estava absolutament a petar. I en un poble petit on hi passen cosetes, doncs hi han grans casualitats de la vida, perquè Fel Feixedes, a part de ser el president de l'Arbúcies, també tenia el seu fill jugant allà en el torneig, i va explicar com la presidència del club passa en un segon pla en aquests partits.
Bàsicament l'il·lusió que em fa és com a pare, perquè com a president poca feina tenim avui aquí, perquè el MIC és una organització que ho porten tot, per tant l'únic que hem hagut de fer doncs és obrir el bar, i com a pare sí que fa il·lusió, perquè hem viscut dies de nervis, del sorteig, que ja jugarem contra aquell, i veure doncs això, que quan érem molt petits a vegades anàvem a Hostalric a veure quan jugaven, doncs, i ells poguessin jugar aquest any, ens fa molt contents.
Les històries que ens deixa el MIC, demà més. Gràcies, Martí.
Gràcies a tu, TG.
Xavi, i tancarem enviant un missatge d'ànims a un ciclista, és alacantí, però viu a casa nostra, viu a Caldes de Montbui, que ha tingut un accident greu, li hem de desitjar que es recuperi el millor possible, no?
Doncs sí, Jaume Guardeño, resident a Caldes de Montbui, és alacantí, entrenant el dimarts, va trepitjar una pedra, va caure mentre baixava a un port i ha estat traslladat a l'hospital, està ingressat amb lesions de gravetat, tant de bo es pugui recuperar.
Des d'aquí tota la força. Pausa, butlletí, i recuperem algun dels millors moments.
Què t'hi jugues?